COPE Catalunya i Andorra.
Què tal? Benvinguts. Això és Esports COPE. Des d'ara i fins a les 4 de la tarda, en un dilluns 22 de juliol, on el Barça i el barcelonisme esperen conèixer definitivament i oficialment el nom del Tito Vila, el nom del successor de Tito Vilanova a la banqueta del primer equip de futbol. Un programa que fa possible el control de so, Cito Ramírez, amb la Sílvia Ortiz, el Juan Arias, el Nil Baños i l'Helena Condis a la redacció. Helena, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, José.
A l'Helena Condis li toca avui portar el top informatiu de la jornada. Oh,
top 5.
Marc Márquez guanya Laguna Seca i es consolida en el lideratge de MotoGP.
Top 4.
El Mundial de Barcelona, en sincronitzada Ona Carbonell, s'ha classificat amb la tercera millor puntuació per la final de Sola Lliure de dimecres. A les 7 de la tarda, l'equip espanyol buscarà la tercera medalla en la final de rutina tècnica. I en waterpolo masculí, a partir de 9:15, Espanya-Nova Zelanda.
Top 3.
A l'Espanyol, el president Joan Culleta assegura que no vendran a jugadors bàsics. Amb la marxa de Forlín, Capdevila ascendeix a segon capità i Coloto a quart.
Top 2.
El vestidor del Barça envia un missatge de suport a Tito Vilanova. Aquest matí el capità Carles Puyol ha parlat després de l'entrenament i Thiago Alcántara ha fet arribar una carta de comiat a l'afició barcelonista a través del seu Twitter.
Top número 1.
Tata, Martino o Luis Enrique són a hores d'ara els dos possibles candidats a ocupar la banqueta del Barça aquesta temporada.
Entrevistes a Esports COPE.
Parlarem de Tata Martino amb un jugador que el coneix bé, Roque Santa Cruz, el paraguaià. Des de la pretemporada amb el Màlaga, ens analitzarà el seu exseleccionador durant 4 anys. I de l'Espanyol entrevistarem el segon capità, Joan Capdevila, des de Garòs. Ens parlarà el dia a dia de l'equip blanc i blau aquesta pretemporada.
El debat a Esports COPE.
Avui temps de debat i opinió amb Josep Maria Minguella i César Sánchez de la revista Panenca.
La pregunta a Esports COPE.
Què us sembla el Tata Martino com a possible entrenador del Barça? Podeu seguir responent a les xarxes socials d'aquí, a Facebook/EsportsCope i al Twitter del programa EsportsCope.
Sens dubte és la pregunta del dia, Tata Martino o Luis Enrique. I què us sembla Tata Martino? Però a més, si voleu, podeu deixar els vostres dubtes, les vostres inquietuds o les vostres qüestions pel José Mari Vaquero. Com cada divendres, Consultorio Vaquero, ho podeu fer mitjançant aquests canals.
Correu electrònic.
EsportsCope.Barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@EsportsCope i l'etiqueta Vaquero EsportsCope.
I a la pàgina de Facebook,
Vaquero a Esports COPE.
Com diria Joan Ballori, la pilota ja roda a Esports COPE, 3 de la tarda i 24 minuts.
A Bricomar Sant Quirze seguim d'obertura, amb preus de magatzem tots els dies. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar!
Reformas Decor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Decor 93-757-4512.
Divendres a la tarda coneixíem la sortida de Tito Vilanova de la banqueta del Futbol Club Barcelona. Des d'aquí, des d'Esports COPE, la nostra abraçada ben forta pel Tito i per la seva família i els nostres millors desitjos. Com bé s'ha comentat, Tito Vilanova passa a jugar el partit més important de la seva vida, d'aquells partits que estan molt i molt per sobre de lo esportiu perquè afecten a lo personal. Més enllà d'això, l'arribada imminent d'un nou entrenador a la banqueta blaugrana parla bé de la capacitat de reacció de la directiva, que va incorporar Rubi a l'estaf en un full de ruta, però que ha sabut preveure un segon escenari no desitjat, però que obligava a una ràpida reacció incompatible amb la improvisació. Benvingut al Barça, el nou tècnic, sigui qui sigui, però també, sobretot, gràcies Tito i ànims.
Esports COPE.
Doncs anem a veure, anem a entrar en matèria d'aquest dilluns 22 de juliol, un 22 de juliol que començarà pel minut d'or, i és que, tot i que Tito Vilanova ja no és el primer entrenador del Futbol Club Barcelona, la plantilla s'ha conjurat per homenatjar el tècnic sortint en el decurs d'aquesta temporada.
Compro Oro de Sepúlveda 65 patrocina la secció Minut d'Or.
Un minut d'or que ens porta al vestidor del Futbol Club Barcelona i a la ciutat esportiva on Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
El capità Carles Puyol ho ha deixat ben clar.
Ha sortit a la roda de premsa i ha dit que aquest cop que rep el vestidor és molt dur, és encara més dur que els anteriors, que l'equip està tocat, però que el vestidor se'n sortirà i lluitarà encara amb més força. Puyol ha enviat el missatge de tot el vestidor cap a Tito Vilanova.
La veritat és que va ser un cop molt dur. No ens esperàvem res i l'equip va quedar tocat i encara està tocat. Tenim el Tito molt present, des d'aquí enviar-li molta força. Va parlar amb nosaltres, ens va demostrar que està fort, està amb ganes de lluitar i això és el més important. i que sàpigui que nosaltres estarem al seu costat en tot moment.
Compro oro de Sepúlveda 65, patrocina la secció Minut d'Or.
Luis Enrique Martínez, o Tata Martino. Tot fa pensar que ara mateix és el tècnic argentí qui porta la davantera a l'hora de ser el relleu de Tito Vilanova a la banqueta del Futbol Club Barcelona. La Sílvia Ortiz ens explica els avals que porten a que n'hi hagi aquestes dues opcions, Martino i Luis Enrique, per succeir Vilanova.
Gerardo, el Tata Martino, té 50 anys, va néixer a Rosario com Leo Messi. Aseguren que el seu gran balador és Marcelo Bielsa, amb qui comparteix filosofia. Aseguren, a més, que és amic personal del pare de Leo, Jorge Messi, que va ser seguidor del Tata quan ell jugava a Newell's. Ha aconseguit les seves principals fites amb Newell's i també se'l recorda per dirigir la selecció de Paraguai, que li va donar problemes a Espanya en la primera fase del Mundial de Sud-àfrica. També diuen que un dels seus ajudants, Adrián Coria, va entrenar Leo Messi a Newell's entre els 11 i els 13 anys. També porta com a ajudant Jorge Pautasso i com a preparador físic Elvio Paolo Rosso. Luis Enrique té 43 anys, nascut a Gijón, és exjugador del Barça, és l'aposta de la directiva, que ja va pensar en ell com a relleu de Guardiola abans que Pep deixés el Barça, i a més de ser jugador del club, havia estat entrenador del Barça B durant 3 temporades, on va coincidir amb jugadors que ara estan al primer equip, com Martín Montoya, com Marc Bartra i com Jonathan Dos Santos.
De fet, Sílvia, la darrera hora passa per una informació de Verónica Brunati, la nostra companya a ESPN, on parla d'una videoconferència Tata Martino, Futbol Club Barcelona.
Diu Verónica Brunati que avui s'ha de produir aquesta videoconferència del Tata Martino amb els responsables del Barça, que estan negociant la seva incorporació, que el punt de negociació són precisament els col·laboradors que voldria portar el Tata Martino i que el fet es podria definir entre avui o demà. És informació de Verónica Brunati, aquesta periodista argentina, localitzada a Buenos Aires, que també treballa pel diari Marca.
Doncs com el Luis Enrique, més o menys el tenim tots present i a la ment, potser Tata Martino, que és un tècnic molt desconegut, és un entrenador que no aixeca gaire expectacions entre el barcelonisme. És por ello que buscamos la presència en Sportscope de un jugador que ha estado durante 4 años, hombre, no de manera continuada, pero sí a nivel internacional, bajo las órdenes de Tata Martino. Viajamos hasta la pretemporada del Málaga, allí nos espera Roque Santa Cruz. Roque, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludarle.
Igualmente. Oye, Roque, ¿cómo va la pretemporada? ¿Bien?
Bien, como siempre, sufriendo los primeros días y, bueno, empezando a disfrutar un poquito más.
Bueno, muchas expectativas y muchas ilusiones, ¿no? Como todos los futbolistas y como todos los equipos de primera.
Sí, como siempre, ¿no? Un año de mucha expectativa y, bueno, con cambios importantes dentro del club, pero bueno, dentro de todo esto, con la misma ilusión de poder hacer un buen gran año.
Bueno, Roque, no sé si, bueno, sí que lo sabes, evidentemente, la noticia, pues posiblemente de estos últimos días, la salida de Tito Vilanova del banquillo del Barcelona y la figura de Tata Martino como posible sustituto de Vilanova. ¿A ti qué te parece?
Bueno, primeramente no recibió con tristeza la desvinculación de Tito y bueno, siempre yo creo que los que estamos en esto lo sufrimos y le deseamos a él la recuperación y que sea lo mejor para él, que si es lo mejor es la mejor, que si le va a hacer bien, ¿no? Que siempre se recibe de la mejor manera, no, su decisión. Y luego ya con eso, bueno, también intrigado, ¿no? De haber un poco dando las cosas, ya que es un entrenador también a quien le tengo mucho cariño, ¿no? Por lo que hemos vivido, por su calidad de gente y de entrenador.
Oye, Roque, ¿cómo es Tata Martino como entrenador?
No, es una persona muy abierta, ¿no? Tiene las cosas muy claras, ¿no? Con respecto a lo que espera de su equipo y también es muy abierto, ¿no? Al diálogo, así que en realidad que nosotros, todo el grupo, nos encontrábamos muy muy a gusto con él y bueno, hemos vivido de las mejores épocas de nuestro fútbol, ¿no? Con él, así que la verdad es que solamente tenemos palabras muy buenas con respecto a él.
Le tenemos por aquí como un entrenador amante del juego ofensivo y amante de tener la pelota.
Sí, con nosotros también con él, con los tres de punta, no estaba con Salvador, con Nelson Aedo, con Tacuara, conmigo, y la verdad es que no es muy distinto a lo que viene tampoco haciendo el Barça, ¿no? Ya que, bueno, su juego se basa mucho en la presión y recuperar un poco la pelota lo más arriba posible, ¿no? De ahí en más da mucha libertad, ¿no?, para que los jugadores puedan expresarse, ¿no?, de acuerdo a la calidad que tenga. Así que, bueno, como te digo, un poco muy intrigado un poco de ver cómo se van las cosas, pero bueno, de todas maneras un gran entrenador que bien podría, ¿no?, darle también una mano, ¿no?, al Barça y bueno, llevarlo a ayudarlo a mantenerlo en el lugar que tienen un fútbol increíble y que bueno, que hay que mantenerlo.
4-3-3, presión muy arriba, recuperación de pelota, juego ofensivo. Vamos, que no va a tener ningún problema en adaptarse, porque eso son líneas básicas de la filosofía del Barça.
Sí, yo por eso justamente, ¿no?, creo que al menos en su idea de fútbol no difiere mucho de lo que ya viene haciendo el Barça. Así que bueno, yo creo que es una posibilidad muy buena que está manejando y que en realidad que te digo y que tengo la mejor de la experiencia con él y que bueno, que ojalá que se le pueda dar a él y se le dé esa oportunidad.
Y además con Paraguay contra España en el Mundial lo puso muy 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 difícil a la España de los Puyol, de los Xavi, de los Iniesta, etcétera, etcétera, etcétera,
Sí, no, de todas maneras creo que ese partido lo planteó muy bien, lo jugamos todos así como él quería. También a ver, hay que decir que tiene una capacidad, ¿no?, de bajar en la psicología de los jugadores, te da mucha confianza y normalmente sus equipos siempre muy llenos de sus ideas y convencidos, ¿no?, de que te va a llevar al éxito. Así que yo creo que no, pues no va a cometer ahí un error, ¿no?, en el Barça, ¿no?, y también justamente a eso creo que es un entrenador que es como cualquiera, le daría mucha ilusión también poder recalar ahí en el Barcelona.
Pues vamos a esperar acontecimientos y que se confirme ese relevo en el banquillo del FC Barcelona. No te molestamos más, Roque Santa Cruz, muchísimas gracias y feliz pretemporada.
Dale, muchas gracias, te he encantado.
Sí, des de la pretemporada del Màlaga, Roque Santa Cruz, i des del vestidor del Barça, Carles Puyol, el capità. Què més coses ha dit Puyi?
No s'ha pogut abstreure del debat sobre el proper entrenador del Barça, però ha explicat que els jugadors no es fiquen en aquesta decisió, que és una decisió de club, que està convençut que qui sigui estarà preparat. De fet, ha dit que els candidats que estan sonant, tant Luis Enrique com el Tata Martino, estan capacitats per dirigir el Barça.
A mi el que venga me parecerá bien. Todos sabéis que yo tengo muy buena relación con Luis. Es uno de los nombres, creo que está capacitado, pero igual que los otros que han salido. No sé ni quién es el que va a venir. Yo creo que este es trabajo de Zubi, de los directivos, y ellos buscarán la mejor opción. Y nosotros estar preparados para el que venga, ayudarle en todo lo que podamos.
Messi es un jugador que provoca admiración, es un jugador que del cual siempre vos esperás permanentemente.
No era Carles Puyol. De seguida continuarem sentint el capità parlant també sobre l'altre candidat a la banqueta i també dient que el Barça mantindrà la filosofia i l'estil de joc que té, sigui qui sigui el entrenador a la banqueta blaugrana. També ha parlat el capità d'un amic seu al vestidor, de Cesc Fàbregas. Ha dit Carles Puyol que ell creu que el d'Arenys no marxarà.
Un Carles Puyol que ha deixat ben clar la situació d'un Cesc Fàbregas, que torna a ser objecte de comentari, i és perquè el tècnic del Manchester United, David Moyes, sembla que estigui en un altre món, en una altra esfera. El Manchester està de gira per Yokohama, i les últimes declaracions del tècnic dels de Old Trafford és que el Manchester puja l'oferta per Cesc Fàbregas, molt bé, arriba als 30 milions de lliures i supera la primera oferta de 25. Des d'Esports Copé ens continuem mantenint en el que diu, d'una banda, la directiva del Futbol Club Barcelona, que Cesc és un jugador intransferible i que no pensen escoltar ofertes que arribin des del Manchester ni des de qualsevol altre club, i l'entorn del jugador, que insisteix, com ha dit el jugador també quan ha tingut oportunitat de parlar públicament, que Cesc és jugador del Barça, que ell vol seguir al Barça, que vol acabar la seva carrera al Barça i que aquesta etapa d'emigració doncs ja ha quedat enrere en la seva trajectòria. Parlàvem, Sílvia, de filosofia.
Sí, escoltem el capità, recuperem les seves declaracions. Parlava de que la filosofia del Barça no es negocia sigui qui sigui el seu entrenador.
No, nosotros tenemos una forma de jugar, una filosofía. Es un entrenador que vaya en esta línea, pero seguro que Zubi la directiva buscarán un entrenador que se adapte a estas características y seguro que la elección será buena.
Una altra pregunta que li han fet a Carles Puyol és sobre la possible arribada d'un central. Thiago Silva és el número 1 en la llista de candidats. Ha dit Puyol que aquesta és una posició que ha donat molts problemes en els últims anys i que Thiago Silva és un dels millors del món i s'adaptaria ràpidament a l'equip. També ha parlat de Thiago Alcántara. Ha dit que s'ha de respectar la seva decisió de marxar.
Que, de fet, ja ha consolidat completament, ha fet el seu primer golet en el primer amistós que ha pogut jugar amb el Bayern de Munic i ha fet arribar a l'afició del Futbol Club Barcelona al seu sentir mitjançant una carta oberta.
Una carta emotiva publicada al seu compte de Twitter on diu: sortir de la casa que et va acollir amb 14 anys és una decisió difícil i madurada. Thiago també agraeix del primer a l'últim empleat del club i sobretot a l'afició i als que han estat al seu costat en els moments difícils. També té un record especial per Tito Vilanova, de qui diu un enorme lluitador, a qui li dedica la mateixa frase que va dedicar a Vidal: pedres al camí, guarda-les totes, un dia construiràs un castell. Ningú dubta que tornaràs a sortir endavant. La carta de Thiago Alcántara.
Mare de Déu, senyor. 3 de la tarda i 37 minuts, hora de, amb aquests precedents, marxar el debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Josep Maria Minguellà, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Ja en aquesta hora mai he acabat el bra cafè.
Sí?
Cappuccino.
I què? Sí. Hem fet cappuccino?
Bueno. Home, clar, sempre cappuccino.
Està bé, està bé això. Des de la redacció de Panenka, César Sánchez, què tal?
Bona tarda.
El César Sánchez com vol el cafè? Cafetó amb gel de l'estiu? Fa un cappuccino com el Miguella?
Gel, sisplau, perquè aquesta calor no es pot aguantar.
No, Déu-n'hi-do. I el que ens queda encara, que encara som al juliol. Minguella, César, Tata Martino, què us sembla?
Bé, home, està molt bé, vull dir, a veure, no hi havia tantes opcions, vull dir que, perquè a aquestes altures de la temporada agafes un entrenador que té contracte, podria ser casa Luis Enrique o d'altres, o tens d'anar a agafar algú que hagi acabat. Afortunadament, en aquest cas, el Martino doncs, havia acabat fa una setmana o 15 dies, havia rebutjat una oferta del Santos, perquè anés a entrenar el Santos i ell va dir que no, que fins al gener no tornaria a entrenar. Però clar, si li arriba una oferta del Barça, això passa una vegada a la vida, una ocasió d'aquestes, i llavors pues, és molt normal que si està tot ok, pues, que sigui una volta del Barça, perquè l'altra possibilitat de Luis Enrique, pues, ja sabem, té contractes, havia de trencar, havia de fer tota una sèrie de coses, tots els ajudants també és una complicació. Bueno, en fi, lo important és acertar i sobretot lo important és que els cracs que té el Barça segueixin en forma.
César, potser el culer de peu no té gaire present la figura del Tata Martino. Acabem de parlar amb el Roque Santa Cruz, 4-3-3, pressió a dalt, futbol més aviat de toc i bonic. Són avals més que suficients per arribar a Can Barça.
Sí, sobre el paper és un tècnic que encaixa per la seva aposta futbolística, com ja se sap, hereu de Bielsa, encaixa també per la seva trajectòria, ha estat a la selecció de Paraguai, ha guanyat títols a Paraguai, ara acaba de guanyar la Lliga Argentina amb Newell's, és un home que diuen que és molt tranquil, que és molt coherent, l'únic dubte és, clar, fins que no arribi aquí no sabem com es podrà adaptar a l'entorn del Futbol Club Barcelona i, clar, la llàstima és que passa això amb Tito en unes circumstàncies difícils, perquè no ha començat encara la temporada. Poder tots els tècnics ja tenen signat equip i poder l'opció de Luis Enrique era la que assegurava una mica la transició. És un salt molt més gran portar aquí al Tata Martino, però com a aposta, conceptualment, jo crec que és correcte.
Minguella, les llengües de doble filo diuen que han portat un entrenador escollit a dit per Leo Messi o el seu entorn.
Bueno, sempre això és inevitable. Això és com aquell que tira maledicències però no les confirma. Si digués, no, és que n'hi havia un que era del grup del Neymar i resulta que han preferit el del Messi, encara es podia entendre, però és que no hi ha, vull dir, és que si un mira el panorama d'entrenadors a aquestes altures de la temporada, està molt limitat i podria ser el Bielsa, però és una mica el mateix que el Martino, però però...
Sí, però con marcaje al hombre, ¿eh? ¡Buf!
No, no,
socorro.
És problemàtic. No, no, no. No, perquè resulta que tots són marcaje al hombre, però tots són, són fills deportius del Guardiola, el Martino del Bielsa. I què quedem? Algú menteix aquí. El Bielsa és el que va inspirar tota aquesta manera. Bueno, el Guardiola és el que té la frase de dir que el Bielsa és el seu mestre. Una altra cosa és que el Bielsa sigui un tipus complicat. Un tipus com a persona, un tipus complicat, molt sincer, però molt complicat. En Gaio Martino és un tio molt més planer i és una persona que se'l coneix. Problemàtica del Martino, que ell haurà de guanyar, vèncer i convèncer, doncs que no ha estat mai en un gran club. Els clubs han sigut el Libertad d'Asunción i el, si no me recordo malament, i el New Soul Boys. Ara ve a una institució, segurament la primera o la segona del món com a institució, com a grandesa, com a premsa, com tot això, i no ha estat mai a Europa com a entrenador.
És el punt, és el punt sorprenent, una mica, de la trajectòria del Tata Martino, César, que, siguent argentí, és un tècnic que, si no recordo malament, la seva etapa més brillant és Cerro Porteño i després la selecció de Paraguai, que no s'ha pogut ser profeta a la seva terra.
Bueno, ell de seguida va tenir l'oportunitat. Ha estat profeta com a jugador. És el gran ídol de l'afició de Newell's Old Boys.
Era molt bon jugador, una de la...
sí, molt bon jugador. Un davanter molt de gran categoria. Va estar a Tenerife, l'única seva experiència a Europa. De fet, anava a dir que a l'estadi de Newell's Old Boys crec que una tribuna porta el seu nom. O sigui que, sí que ha estat ídol com a jugador, com a entrenador de seguida es va formar, va marxar al Paraguai, ha tingut quasi tota la seva carrera allà al Paraguai. Ara, com dèiem, ha fet a Newell's l'equip més amb el joc més atractiu i que ha guanyat l'última lliga argentina i se li presenta aquesta oportunitat. Jo torno a reiterar, l'únic dubte és aquest, que és un salt molt gran, que aquí s'ha generat una dinàmica i una filosofia des de fa molts anys i que ell ha de demostrar que pot continuar per aquest camí, entendre'l i millorar-lo. Està per veure, clar.
El que sí que està clar, Minguella, és que la directiva tenia aquest full de ruta sobre la taula, full de ruta no desitjat, però full de ruta que obligava una ràpida reacció, i en aquest sentit sí que Rossell, Zubizarreta i companyia han maniobrat bé.
Home, jo crec que l'altre dia va ser una desagradable sorpresa per tothom, lamentable, però clar, les persones, com es diu, passen i les institucions queden, i en el cas del Barça, amb tot el que arrastra darrere d'entrenadors i de massa, de premsa, de fans, però es havia de reaccionar ràpid, tampoc a l'altura de la temporada, però no permetia estar dient, bueno, anem a veure aquest, l'altre, i l'experiència de l'any passat, de segons o gent de casa, doncs efectivament el 7-0 aquell amb el Múnich va fer molt mal i ja no es confiava en aquest sistema i s'ha anat a buscar algú fora. Podia ser fora d'Argentina o fora de Vigo en aquell moment, com a Enrique o un tercer, però bueno, jo crec que es havia de fer, s'ha fet, i ara si el que vingui Martino és normal, és coherent, té sentit comú i no fa disbarats, amb aquesta plantilla no tindrà cap problema, que això funciona.
O com dice el dicho, efectivament, no es pitgis, no trepitgis el que funciona. Minguella, el caputxino al meu compte, eh?
Bueno, ara me'n pregunto.
Vale, doncs vinga, estàs convidat. César,
gràcies.
Lo mateix, eh? El que prenguis amb gel o sense, també al meu compte.
Moltes gràcies.
Gràcies, César, gràcies, Minguella, al debat amb Bracafé Esports Copy.
A l'estiu, a Bracafé, es pot disfrutar de l'aroma i el sabor del millor cafè. A Bracafé, només torrem el cafè necessari per l'endemà. A Bracafé, només torrem artesanalment i dia a dia el millor cafè del Brasil. Gaudiu dels nostres cafès amb gel, granissats i combinats de cafè ben frescos. Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies de...
Comte d'Urgell 35, 113 i 222 i Constitució 194.
Doncs tenim ja el Baracafé entre pecho i espalda, que diria aquell. Moment de pujar a Garós. Anem a veure com va l'Espanyol.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es súper derecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno perverecho.
Garós, Javier de Aro, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, venim d'un cap de setmana, primer amistós, pujada de Collet, sortida de Forlín, força cosetes, en l'actualitat blanquiblava.
Pues sí, yo creo que desde el pasado viernes, que dejábamos la última comunicación aquí en Sports Cope, Han pasado muchas cosas. El equipo jugó su primer amistoso, ganó 0-13 ante un combinado de la Valdarán. Llegó Collet, habló, se fue Forlín. Y sobre todo lo más sorprendente es un poquito lo de Forlín. Lo digo porque no se va a ningún equipo europeo o sudamericano, sino que se ha ido a Qatar. El Español ha hecho una muy buena venta porque Forlín no pensaba renovar y además, si no se hubiera ido ahora, el jugador hubiera dejado 0 euros a las arcas del Real Club Deportivo Español. Y al final Forlín, entre lo que se ahorra el club de ficha más lo que se le debía y lo que han pagado, casi 3 millones de euros. Yo creo que es una buena venta de la de Juan Forlín, pero claro, ahora hay que buscar un central. Sigue habiendo el tema del delantero, que si quieres lo hablamos luego, y también en media punta.
Luego hablamos, porque creo que ya al lado de Javier de Aro se encuentra protagonista.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
És així o no és així, Javier?
Hacía días que teníamos ganas de hablar con uno de los jugadores más veteranos, lo voy a decir así para que luego diga que es de lo más importante del Real Club Deportivo Español, y además ahora segundo capitán después de la marcha de Juan Forlín. Somos Joan Catevila. Joan, buena tarda.
Hola, buena tarda.
Segon capitán ya.
Sí, doncs ara doncs amb la marxa de Juancho, doncs, però bueno, entre col·loto també amb aquest grup, però bueno, nosaltres sabem que el capità principal és Sergio García i nosaltres el que fem és ajudar una mica, no?
Animat aquesta temporada.
Sí, de moment, pues bueno, depèn de nosaltres, bueno, crear il·lusió a la gent. Penso que bueno, ha vingut gent nova, ha vingut amb moltes ganes, amb molta il·lusió, molts són debutants de primera divisió, però bueno, es poden contagiar també a molts aquestes ganes que tenen de fer-ho bé, no?
Pues de paso, una sintonía de Sportscope a Joan Catevila, que cuando empezábamos, decir, jugador importante no quería, sino jugador veterano, viejo del Real Deportivo Español. Te paso a Joan Catevila.
Joan, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Los viejos rockeros nunca mueren, diuen.
Bueno, no sé, yo algún día guapres, ¿no? Pero de moment encara vaig aguantant.
Saps el que passa? Que n'hi ha jugadors que doncs, són conscients i expliquen aquesta situació, com tu dius ara, parlen d'il·lusió, i arriben jugadors nous, com per exemple Fuentes, i diu, ostres, és tot un honor estar en cap de vila perquè aprendré moltes coses d'ell, etc etc.
Bueno, sí, això és bo, no? Que la gent doncs, vingui també amb aquestes ganes, aquesta il·lusió, com t'he dit abans. Però bueno, nosaltres que portem més temps pues, aquí amb aquest tema, doncs sabem doncs, que també podem donar algun consell en un moment donat, també podem ajudar els que venen, i bé, ja t'he dit que l'important és el grup, tenim un grup humà molt bo, ens estem preparant per una temporada que crec que jo que serà bastant dura, però bueno, intentarem que també sigui bonica, no?
Saps el que passa, Joan? Que és que la gent està una mica amoïnada, no? Perquè van mirant com passen els dies, veuen que surten jugadors com el mateix Juan Forlín, com Joan Verdú, que sí, que arriben reforços, que evidentment aquests jugadors ho donaran tot i són jugadors doncs, 100% capacitats, com Abraham, com Lanzarote, com el mateix Fuentes, però clar, veuen una mica això, aquesta preocupació de la sortida de jugadors contrastats i jugadors que en un moment donat, doncs, igual la manca d'experiència en determinades situacions doncs, els hi provoca algun contratemps.
Bueno, també, bueno, l'aficionat, però, bueno, veu que en un moment... Però, bueno, tampoc hi ha hagut molts fitxatges, però sí que la partida encara no està totalment tancada, segurament, i bé, doncs hem de tindre paciència, no? Jo penso que bueno, ara mateix, doncs, bueno, el club tampoc, jo crec que bueno, econòmicament és la que hi ha, la situació que hi ha, és la de pràcticament de tots els equips, i tots ens hem d'adaptar a aquesta situació, a poc, i bueno, ara, doncs, segurament que també arribarà alguna nova incorporació, i et dic, entre tots haurem d'intentar fer una bona temporada, però jo penso que, de moment, a aquestes altures tampoc no veig que tampoc hi hagi molta desil·lusió, sinó doncs que bueno, intentarem a base de resultats i si aconseguim començar la temporada jo crec que tot això pot canviar, no?
I tu des del punt de vista personal com afrontes aquesta temporada 13-14?
Doncs molt bé, pues, ara aquí treballant, aquí pues, dins del grup ja, pues, l'any passat no vaig poder, aquest any ja sí, comencem tots des de zero, i després amb moltes ganes, amb molta il·lusió, tinc moltes ganes ja també de començar el campionat, com tots, i... Ja et dic, esperem doncs, que sigui una temporada molt bona per tots i bé, doncs que al final pues, acabi bé, no?
Doncs t'agradi o no, com ets encara el segon, com ets de moment el segon capità de la plantilla, així t'acomiadem. Joan Capdevila, segon dia de l'Espanyol per molts anys i jugador important d'aquesta plantilla. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Sabies que ara tens més de 25 productes Danone a un euro o menys? Busca'ls a la teva botiga habitual. Danone, alimenta somriures. PVP màxim 1 euro a 0,99 segons les varietats en promoció. Vàlids per a Península, Balears, Ceuta i Melilla.
Per rematar i telegràficament, Javier, el Presi i el nou quart capità de la plantilla.
Si rescatamos lo, digamos, una declaración de principios de Joan Collet en relación a toda la situación económica del club, las ventas, etcétera, etcétera, sobre qué es lo que cree él que debería pensar la afición del Real Club Deportivo Español y los socios cuando se producen estas situaciones. Repito que para mí es una declaración de intenciones bastante importante.
No veig cap club a la Lliga Espanyola que parli tant del tema econòmic que cada vegada que fem una venda sembla que és que l'Espanyol ho necessita, que és que l'Espanyol està a punt de tancar la persiana, que és que l'Espanyol ha de vendre perquè els números no es quadren. Tenim el problema que té tot el futbol espanyol i nosaltres el tenim una miqueta més agreujat per el tema de la construcció de l'estadi. Sisplau, donem una altra imatge i parem ja de parlar dels números. Hem presentat un pla de negocis, hem presentat un pla de 5 anys de tot el tema econòmic. Sabem que el futbol, fer aquests plans de 5 anys és difícil, perquè no saps mai si una temporada pot anar malament i el gener has de fitxar, o també et pot anar molt bé, vas a Europa i potser no necessites vendre. I ja sabem que el futbol té aquests variables. Però escolta'm, a partir d'aquí, deixem-ho ja, perquè és que semblem sempre amb la llagrimeta del tema econòmic.
Bueno, creo que es una declaración de principio bastante interesante e importante la que comentó Joan Collet sobre la rueda de prensa que hoy ha ofrecido el cuarto capitán Diego Coloto. Creo que el jugador que lleva solamente con esta serie a la segunda temporada está muy comprometido con el club y por lo tanto ha decidido ayudar y apoyar a los compañeros siendo cuarto capitán del equipo.
Estoy contento con ese respaldo y esa responsabilidad. Obviamente que hay jugadores con muchos más años y soy de los que piensan que está bien que dentro de esos capitanes haya gente del club que pueda reflejar, ¿no?, la antigüedad y la experiencia, y lo importante es sumar y estar todos de acuerdo para lo mejor para el equipo.
Aquesta tarda Tiempo de Español amb Javier de Haro y demà més aquí a Sports Cope des de Garòs. Adiós, Javier, hasta mañana.
¿Me dejas un último apunte?
10 segundos.
Compás de espera en el tema Samuel Rosa. El club espera aún alguna noticia de Flamengo.
Adeu.
Adeu.
Hi ha avions, mira Barcelona, i al fons on s'ajunten els blaus neix un nou món.
Amics de les Arts, dius que és això, no, Elena?
Sí, és la cançó oficial del Mundial de Natació.
Mundials de Natació, Barcelona, ja els tenim en marxa i la sincronitzada autènticament on fire.
Sí, ja té dos bronzes en dues finals. El segon l'aconseguien Ona Carbonell amb la seva nova parella Marga Crespí ahir en el duo tècnic.
És increïble, és algo únic i els dies que queden s'han de disfrutar perquè això serà irrepetible.
Competim molt aquest any perquè ella estigués tranquil·la, igual que jo amb el solo, així que crec que bé, ha anat bé, positiu, una bona competició i contentes. Molt aquest any perquè...
Aquesta última era Ona Carbonell, que es penjava la primera medalla dissabte en el seu debut en solo tècnic i que aquest matí s'ha classificat en la final de solo lliure amb la tercera nota per darrere la xina Huang, i la russa Romashina. La final serà el dimecres. Aquesta tarda, molt atents, Gil, perquè a partir de les 7 les espanyoles buscaran la seva tercera medalla en la final d'equip tècnic. Arriben amb la segona millor puntuació per darrere de Rússia, les clares favorites a l'hora en tot, però amb bastant avantatge respecte a les ucranianes terceres. Recordem que Xina no competeix en aquesta modalitat, les Esther Jaumà, per tant, que poden aconseguir la primera plata aquesta tarda en equip tècnic.
Cau la tercera, segur, igual que busquen medalla els nois i les noies de waterpolo, Juan.
Sí, las chicas que comenzaron con una buena nota después de superar a una siempre complicada equipo de las holandesas. 14-12 ganó el conjunto femenino español. Festival goleador en el que España remontó un 3-0 inicial que estaba en contra. Ani Espar y Pili Peña, con 3 goles cada una, fueron las máximas goleadoras. Mañana las chicas de Mikioka jugarán la segunda jornada contra Rusia, otro hueso duro de roer. Escuchamos al técnico Mikioka.
Una laguna importante en esa posición de tres, ¿no? Tan difícil de cubrir porque no hay tantos jugadores de esas características. característiques. O sigui, és un jugador com un...
No, és aquest Miki Oka, evidentment, de seguida escoltarem el Galis parlant del fitxatge i de l'arribada de Papanicolau al Futbol Club Barcelona. Ara sí, escoltem el seleccionador femení.
El Felipe Michael, pues bueno, pues había una laguna importante en el en esa posición.
No és aquest Miki Oka. En tot cas, victòria de les noies, 14-12 contra Holanda, els nois de waterpolo que debutaran aquesta nit en competició contra la selecció de Nova Zelanda. 4 minuts per acabar aquesta edició d'Esports Cope. Podem parlar de bàsquet? Parlem de bàsquet. I és que és altra de les notícies que ens deixa el cap de setmana l'arribada de Costas Papanicolau per les properes 3 temporades al Barça, que s'endú un tros de jugador soltant una bona morterada de diners.
Alero griego, 2'06 de altura, 22 años, ha jugado los últimos 4 años, como comentas, en Olympiacos, con quien ha ganado la Liga, la Copa y 2 Euroligas de forma consecutiva. Firma por 3 temporadas y el Barça paga 1,5 millones de euros al club helero. El comentarista de baloncesto de la cadena COPE, José Luis Galilea, que conoce muy bien la Liga griega, asegura que el Barça se lleva una de las joyas del baloncesto europeo, además de reforzarse en una posición que había quedado vacante, la de alero alto, después de la enfermedad y baja de Pete Michael.
Al salir de Pete Michael, pues bueno, pues había una laguna importante en esa posición de tres, ¿no? Tan difícil de cubrir porque no hay tantos jugadores de esas características. Es decir, es un jugador con muchísima envergadura, que trabaja muy bien en sobre todo en situaciones de líneas de pase o en situaciones en las cuales, pues, a pesar de empezar a jugar desde fuera, pues puede acabar hacia adentro con mucha consistencia por esa potencia física que comentaba, pues bueno, yo creo que le hace un jugador pues desequilibrante, ¿no?
Tras Dorsey, Papanicolau es el segundo fichaje de la temporada. Hasta septiembre, el jugador griego no será presentado cuando concluya el Europeo de Eslovenia, que jugará con la selección de Grecia.
Altra de les sensacions del cap de setmana, Marc Márquez i la seva exhibició MotoGP a Laguna Seca Nil.
Hola, bona tarda. Doncs sí, històric. I sembla que no té mai prou i amb només 20 anys comença a ser difícil posar-li adjectius. Podem dir que ahir, senzillament espectacular. Cap rookie havia guanyat en el seu debut a Laguna Seca. Doncs el tro de Cervera surt des de primera fila, repeteix l'avançament que li va fer Rossi Stoner el 2008, el propi Valentino el lleva taps i guanya la carrera. 25 punts més, per Marc Márquez, que encara és més líder de la categoria reina. Després del Gran Premi d'ahir, ara té un avantatge de 16 punts sobre Dani Pedrosa, que és segon, 26 punts sobre Jorge Lorenzo i 36 punts sobre Valentino Rossi. Ara, aturada i vacances pels pilots. Propera parada, també als Estats Units, Gran Premi d'Indianapolis el 18 d'agost.
Després del Llevataps.
Sí, el Llevataps.
El Llevataps, aquesta curva mítica del circuit de Laguna Seca. Pel que fa a l'última hora, pràcticament ja l'últim minut de l'edició d'Esports Copé d'avui, recordar aquesta tarda, 6:45 de la tarda, Ajuntament de Parets del Vallès, roda de premsa del Purito Rodríguez, flamant tercer classificat de l'últim Tour de França, i alguna coseta més que ens porta la Sílvia Ortiz.
Sí, el Barça acaba de fer oficial la nova data pel partit amistós de pretemporada que s'havia de jugar a Polònia, que es va ajornar aquest dissabte.
Agenda.
L'Eje Gdansk Barça serà dimarts 30 a 3:15 del vespre, horari europeu, aquest partit que podrien jugar alguns internacionals perquè tornen dilluns, el dia abans just que es disputi aquest partit. I una altra notícia d'última hora és que el Betis ha fet oficial que Jordi Figueres signa per les pròximes 3 temporades.
Sí, aquest amistós de Gdansk ja estarà el Tata Martino, no?
Podria, home, si el Tata Martino
o Luis Enrique o Rubi o...
Però podria ser Neymar també, o podria ser Xavi o Iniesta o Busquets, que s'incorporen dilluns i el partit serà dimarts.
Digues que sí. Gràcies a tots per la vostra atenció. No perdeu aquesta sintonia. La CUP, adéu-siau. Fins demà.